producció respon a bonança econòmica, respon a que hi ha més llocs de treball i que l'economia creix. I per una altra banda estem dient, però focalitzem, que jo estic molt d'acord, focalitzem en la immigració o els partits ultras assenyalen a la immigració perquè hi ha un malestar material que té a veure amb, bueno, això, la vila deia, inseguretat econòmica, molt ben definit. És a dir, quin contrasentit? Perquè el que estem dient en realitat és que el creixement econòmic no hem estat capaços, o no estem capaços ara mateix, de traduir-lo en millores generals que arribin a les famílies, que arribin a les classes treballadores mitjanes i que l'ambient en general sigui que a tothom li va bé i que hi ha seguretat, que hi ha un creixement fort, sostingut, i que això es mantindrà el temps. Al contrari, la idea és una mica anirem a pitjor i, per tant, què farem, no? Amb tanta gent, la idea una mica de què farem quan les coses vagin malament amb tanta gent que ha vingut, no? Jo, la sensació que tinc també és que hi ha un doble lloc amb la població migrant que és molt perversa, que és, efectivament, aquesta idea de necessitem que hi siguin, volem que hi siguin, generem unes condicions econòmiques, que és que de vegades és com si la gent vingués aquí a veure què passa, no? No, la gent ve aquí en resposta a una demanda de mà d'obra, una demanda de treballadors i una demanda de més gent. Per tant, moltes vegades quan es diu el país no està preparat per ser 8 milions de persones, no, és el país el que crida, el que necessita i el que demanda aquesta gent, si no, aquesta gent no vindria. Però això és una banda, no? La banda de els necessitem, que estiguin aquí, fem una crida. Però una altra banda, aquesta doble idea de però els necessitem amb pocs drets. Els necessitem sense regular.
I que no es notin gaire, diguem-ne.
I que no es notin gaire. I amb aquests testimonis que hem sentit, no? És a dir, els problemes que té una persona per no estar regulada, per no estar regularitzada, o per això de no tenir papers, que se'n diu, no? Què li generen? Pues mira, li generen precarietat moltes vegades habitacional, li generen, per suposat, precarietat laboral, no són persones que puguin sindicar-se, que puguin lluitar pels seus drets laborals, que puguin reivindicar-se, ja no dic, visibilitat política, no sé què. No, ja dic les coses més bàsiques. Per tant, que cruel, no? Els necessitem, els volem, fer la crida, però no els volem aquí com uns més, els volem sense drets. Jo crec que, en aquest sentit, crec que la investigadora tenia tota la raó quan deia tant de bona no fes falta fer aquestes regularitzacions cada X anys, cada 10, cada 15, sinó que fos una mica més sostingut. Et necessito, et crio, te regulo, et dono drets.
Sí, jo crec que aquest tema, el tema de la migració, el primer que hauríem de plantejar és que a Europa ens el mirem amb un cert etnocentrisme. I si parlem de migració, a Europa ens creiem que tots els migrants del món volen venir a Europa, però els estudis internacionals, els estudis de l'ONU, el que indiquen és que al voltant del 85% dels migrants del món, és a dir, si avui preguntéssim un per un als centenars de milions de migrants que han deixat el seu país, ens n'adonaríem que el 85% no volen venir a Europa.
El 80%,
intenten,
de fet,
quedar-se
al seu país,
als països la seva... de la seva àrea regional, sí, sí, el més a prop possible de casa seva.
Això és molt bona dada, a mi m'agrada molt aquesta dada. El 80%, eh?
80, sí. Depèn de l'any, està entre el 80 i el 85, sí. Penúltim estudi era del 80, ha crescut una miqueta més, però bueno, entre el 80 i el 85%. Per tant, etnocentrisme, pensar-nos que tots els migrants del món volen venir a Europa quan són una perfecta minoria els que volen venir a Europa. De fet, en els casos de conflicte, això encara es pronuncia més, i ara ho estem veient a l'Iran, per exemple, és que ja no és que ja intenten no anar-se'n ni fora del país. La immensa majoria dels iranians, que el gran desplaçament massiu que hi ha hagut dins de l'Iran, ha sigut dins de l'Iran. O sigui, la gent que ha marxat ha sigut més aviat poquíssima. Dos, etnocentrisme, perquè sobta la reacció xenòfoba respecte a la migració que té Europa en la immensa majoria dels països europeus en l'actualitat, quan Europa és el gran continent migratori. Vull dir, ningú com Europa ha migrat. O sigui, parlem molt de la migració africana, però la migració europea és moltíssim més elevada. A mi em xoca, com a cas excepcional, moltíssim el cas irlandès, on estava havent brots xenòfobs molt importants contra la immigració, quan els irlandesos són una gent que durant dècades o es morien de gana o migraven als Estats Units, sí, sí. O altres llocs del món. Vull dir, els irlandesos han sigut grans migradors i, en canvi, ara s'estan produint aquesta situació xenòfoba, que té a veure també amb que, bueno, Irlanda ha passat de l'extrema pobresa a ser una potència econòmica important, i quan sembla que quan arribem a aquest punt també ens passa a nosaltres una mica com afrontem determinats conflictes, quan Catalunya, Espanya, ha sigut una gran exportadora de refugiats, no?, pels conflictes que al llarg del segle XX hem tingut, la guerra civil, la dictadura, etc, etc. Per tant, ens en oblidem. Per tant, etnocentrisme brutal. Lo qual també porta a pensar que tot això s'emmarca molt també en el debat migratori, en el que és el debat que està marcant l'ultradreta a nivell internacional. No? Ara ja ens trobem països extremadament migratoris, com els Estats Units, vull dir que s'han conformat amb la migració històricament, on la migració és la punta de llança de l'extrema dreta, però això també passa a Xile, per exemple, o al Perú. Vull dir, països on el debat migratori és un debat molt punyent, instrumentalitzat per l'extrema dreta. Bueno, ara ens passa aquí a casa nostra. I per acabar, ja en la qüestió més tècnica de la regularització, bé, és que un estat que cada 10-15 anys s'ha de plantejar una regularització massiva, igual s'ha de plantejar que té un problema amb el sistema. És que és una evidència. Si tu has de fer regularitzacions massives cada X temps, doncs igual ho has d'ordenar d'una altra manera. I és evident que no és la millor manera que la gent que arriba, tot i poder treballar, tot i tenir ofertes laborals, no les puguin acceptar, perquè estan en aquests 2 anys que explicava Blanca Garcés, 2-3 anys de limbo, on no poden regularitzar la seva situació. Això no té cap mena de sentit. I perdoneu, però la regularització és una porta oberta, però no és una porta que es pugui franquejar fàcilment. Vull dir, la regularització és el mínim que et permet intentar trobar un lloc de treball, però després el permís de residència té tota una sèrie de requisits, com és el propi contracte de treball, i quan perds el contracte de treball tornes a tenir problemes que no et soluciona la vida simplement amb la regularització.
Jordi.
Jo coincideixo molt amb la part final del que explicava el Ferran. A més, crec que és un debat d'una gran hipocresia de l'Estat, sobretot en aquest moment que governen les esquerres, i jo estic d'acord en que s'hagi fet aquest procés de regularització, i també crec que hauria de ser l'últim, perquè no deixa de ser un fracàs del sistema quan cada 10 anys has de fer una excepció multitudinària per poder regularitzar immigració. Aquí hi ha un tema que a vegades hi ha debats que costen de solucionar. Aquí hi ha un tema que és molt clar, que és a dir, a tu a l'Estat espanyol, per poder-te regularitzar, et diuen, m'has de portar papers. Molt bé, per tenir papers has de tenir un contracte. Vale. Vas a fer-te el contracte i et diuen, escolta, per tenir un contracte has de tenir papers. I aquí tenim a la gent. És a dir, per tenir papers et demanen un contracte, per tenir un contracte et demanen papers. Quina altra via hi ha? La de l'arrelament. Molt bé. Què et demana l'arrelament? 3 anys d'haver sobreviscut il·legalment, sí. Poder-ho demostrar, i a partir de que demostres que has sobreviscut il·legalment, se't regularitza la situació per arrelament. Què fomenta això? Doncs la immigració il·legal. Clar. Per què? Perquè t'estan dient que la manera de poder regularitzar la teva situació a l'Estat espanyol és primer ser durant 3 anys il·legal. A mi això em sembla un escàndol. Una dada. Cada any Espanya perd més de 5.000 milions d'euros de subvencions europees que es podrien destinar a contractació en origen, a contractació en formació, en ajudes a que, per exemple, els empresaris que contracten persones immigrades no hagin de tenir les càrregues de la seguretat social o impositives tan altes que poden tenir al principi, etcètera, etcètera. Clar, és a dir, aquí tenim identificada clarament quin és el problema, i no és tan senzill, però home, hi ha algunes vies de solució que et permetrien evitar que cada 10 anys passi això. Per tant, home, jo crec que en aquest sentit, fer aquests discursos, estic d'acord amb els que, evidentment, amb els que criminalitzeu l'extrema dreta pel discurs de l'odi. Per fer aquests discursos de sou benvinguts, però no modificar una legislació que l'única manera que et permet de ser regularitzat és primer estar 3 anys com a il·legal, i que em sembla un escàndol, i em sembla d'una gran hipocresia, i per tant jo crec que en aquest sentit sí que hi ha feina a fer. Ja et dic, hi ha molts recursos econòmics, que si treballessin bé els consulats, les ambaixades, les organitzacions que ajuden les empreses a nivell internacional, ja et dic, contractant origen, contractant formació, que això sí que resol, un, la qualitat del servei que poden oferir, dos, la captació per sectors estratègics als quals tu vols fitxar, i en el cas de Catalunya, la llengua, que és el principal element d'arrelament al país, no? Per tant, crec que hi ha mesures que es poden aplicar bastant de pressa.
10 i 10 minuts, recta final de l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb el Ferran Espada, l'Arturo Puente, la Milagros Pérez Oliva i el Jordi Cominal, en aquest Divendres Sant, on també volíem explicar una història que ens ha cridat molt l'atenció. És la història d'una senyora de Madrid que ha decidit deixar l'herència a la seva gossa. La senyora es diu Consuelo Correa, la gossa es diu Mulan. Als Estats Units això és una pràctica, no diré que habitual, però sí legal, però a Espanya no és possible deixar directament l'herència a una mascota, perquè la legislació no reconeix els animals com a persones físiques i, evidentment, tampoc jurídiques, i, per tant, no tenen capacitat per heretar. Ho dèiem, eh? Aquesta senyora es diu Consuelo Correa. Consuelo, què tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿por qué? ¿Por qué ha decidido dejar usted su herencia a Mulan?
Bueno, vamos a ver, yo llevo muchos años colaborando con Fundación Animal Rescue y me he dado cuenta de las necesidades tan grandes que hay en las protectoras, ¿no? Porque las protectoras no están subvencionadas, solamente están subvencionadas las perreras municipales. Entonces, estas personas, yo concretamente, esta que conozco, pues la fundaron dos personas maravillosas que están dedicados completamente para los animales. Y yo les ayudo todos los meses. Entonces yo tengo mi Mulan, es adoptada de ahí, de la fundación. Y me estuve dando cuenta de las necesidades tan grandes que hay porque me impliqué un poquito más con ellos, ¿no? Y bueno, pues lo estuve hablando con mi hijo. Mi hijo es una persona maravillosa, a la que le encantan también los animales. Él tiene un buen trabajo y una buena profesión. Y no tiene necesidad. A ver, yo no lo voy a dejar desamparado, ¿no? Pero sí quiero ayudar el día que yo no esté, como igual que les ayudo todos los meses, durante un tiempo poder seguir ayudando. No solo si yo me quedo, si yo fallezco y mi perrita todavía sigue viva, ellos me la cogen. Pero además me la cogen ellos, no la van a poner en adopción, sino que se van a encargar de que ella esté con ellos, como en una familia. Entonces me preguntan que por qué mi hijo no se queda con mi perrita. A ver, mi hijo ahora mismo no puede tener perros por su situación laboral, por su situación de vida. Sale mucho, entra, va, viene y no puede tenerlo. Entonces yo no le quiero quedar esa carga sabiendo que no puede ser. Entonces si yo puedo facilitarle eso... de esta manera, pues, y él estaba de acuerdo, no hubo ningún problema, y así se hizo. Yo no le puedo dejar, evidentemente, no le puedo dejar mi herencia a Mulan porque no es una persona física.
Claro.
Pero sí que lo dejo a la fundación.
Lo deja a la fundación y con no sé si deja escrito, si lo entiendo bien, que sea la fundación la que se haga cargo de Mulan.
Sí. Efectivamente, porque ya Mulan va a cumplir 12 años. Ya es mayor y ya no quiero que nadie la adopte. Quiero que, porque además ella les quiere muchísimo y entonces, bueno, pues quiero que esté con ellos.
Y me decía que su hijo entiende perfectamente la situación, pero el resto, familia, amigos, cuando les comenta
bueno,
esto...
Bueno, ha habido de todo. Hay gente que lo entiende, hay gente que no. Pero es que yo he sido siempre muy, no sé, no me importa lo que digan los demás, o sea, es algo que lo tengo muy claro. La gente siempre va a lo más fácil, hay niños que lo necesitan, Hay gente que lo necesita, efectivamente, hay muchísima gente que lo necesita, pero esa gente, bueno, pues, porque normalmente estas personas que siempre te dicen estos discursos, luego no dan nada a nadie, luego son de los que no sueltan un duro para nada ni para nadie, ni van a una manifestación, ni van a ninguna parte, ni se preocupan siquiera, ¿no? Enseñas un vídeo, ay, yo no, yo eso no lo puedo ver, y entonces no viven la realidad. Pero el discurso fácil es, todo el mundo lo sabemos. Entonces, yo siempre he sido muy independiente, mi hijo también, y no tengo que darle explicaciones a nadie.
Consuelo, mil gracias, no por darnos explicaciones, sino por contarnos su historia.
Sí, de verdad, ningún problema.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Que no estem en l'edat, del reggaeton i tot això i tot allò, de gossejar-ho fins al terra rodolons, de perpetrar aquest terror maleducat. No estem en l'edat, no estem en l'edat, del reggaeton i tot això i tot allò, de gossejar-ho fins al terra rodolons, de perpetrar aquest terror maleducat. No estem en l'edat. I si em convertisc en una estàtua, trairé els meus versos preferits i ben que faig, ho deixo tal com brolla, tal com raja, clavant la serrala dins la platja i la queixala a la cuixa nua, i tota la vida per la taula escampa, el vi és tancés, la llum apaga i la casalla a la panxa. Que no estem en l'edat, del reggaeton i tot això i tot allò, de gossejar-ho fins al terra rodolons, de perpetrar este terror maleducat. No estem en l'edat.
Un quart i un minut d'11, moment de tancar l'àgora del matí de Catalunya Ràdio en aquest divendres sant. Avui amb el Ferran Espada, la Milagros Pérez Oliva, l'Arturo Puente i en Jordi Cominal. Però abans, Roser Parera, Albert Duran, molt bon dia.
Bon dia.
Avancem la resta de continguts del que queda del matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit parlarem com fer anys amb salut i sense limitacions. La doctora Carmen Romero, especialista en antienvelliment i longevitat saludable, ens presentarà el seu llibre L'edat no importa. Ens explicarà què hem de fer per viure més i millor. Apunteu.
Arribarem a les 11 des de l'Espina de l'Actualitat, avui amb el filòsof Oriol Ferrés. Coincidint amb la nova missió lunar de la NASA, l'Artemis 2, parlarem de satèl·lits. És una missió que durarà 10 dies. Els astronautes no baixaran a la Lluna aquest cop, sinó que orbitaran com un satèl·lit del satèl·lit de la Terra.
I a les 11, conversa amb el cantautor Joan Isaac i el guitarrista Eduard Iniesta. Acaben de publicar un disc conjunt titulat Azimut, que vol dir camí, direcció o rumb. Ens interpretaran una cançó en directe i parlarem amb ells de música, però també reflexionarem sobre els comiats, el silenci, la vida o la mort.
I abans de les 12 tancarem el Matí de Catalunya Ràdio amb la llista musical de Lluís Gavaldà. Avui reivindicarà la millor generació del pop català, la Fornada del 2010.
Tot això a partir d'ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio, però abans, moment de saber què han dit els altres. Maiol Roger, hola!
Hola! Doncs bé, mira, els altres, no com nosaltres, estan celebrant la Setmana Santa.
Sí.
Recordem que és important distingir la Setmana Santa de les falles. La Setmana Santa veneren les figures i a les falles es cremen. Tu dius, home, sí, però és que a Missió Impossible 2, et recordo,
cert,
que ho van barrejar.
Estas fiestas son un fastidio. Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos, ¿no cree?
No se'ls crema, no se'ls crema. De fet, se'ls venera i se'ls demanen coses importants i grandiloquents.
Al Señor de la Paz, lo que más hay que pedirle es eso, paz. Que haya paz en el mundo. Y no pague la gasolina.
Aviam, són objectius correlatius, però és que cadascú aprofita la Setmana Santa per reivindicar i demanar el que vol. Mira, per exemple, Mariano Rajoy l'any passat va fer el pregó de la cofradia del seu poble. I de què creieu que va parlar?
Y el Club Deportivo Arenteiro, que como es sabido está en Primera Federación Española de Fútbol.
Pues exacte, va parlar de fútbol. I dius, es va quedar aquí mencionant les coses del poble? No, perquè també va haver de parlar de la classificació de l'Arenteiro.
Y muy por encima, y esto es muy importante, del Barça B, de quien le separa una distancia sideral.
Del bé. També és bon moment, per què negar-ho, en aquests moments de processó, Setmana Santa, per lligar. Home. Isabel Díaz Ayuso ha anat a Màlaga, en la dels legionaris, i atenció al diàleg amb el presentador del programa que l'entrevistaven.
Está Jano, ¿te acuerdas? Jano está presentando, sí, que eran compañeros de universidad.
Sí, bueno, efectivamente. Además era el más guapo de clase, que lo sepáis.
Epa, el guapo de clase.
I la presidenta.
Escolta, hi ha coses que faciliten la fluidesa, no ho hem de negar. Moltes processons també hi ha alcohol. Molt alcohol, de fet hi ha problemes fins i tot amb botellots. És clar que jo crec que s'ho busquen, perquè mira per on passa precisament la processó de Màlaga.
A lo largo de la calle Larios.
Clar, passa per la calle Larios, no passa per la calle Aigua de Vichy, per exemple. Si passes per la calle Larios, doncs ja saps el que t'espera. Sí. I després, què passa si veus molt? Doncs passa el que li va passar a un presentador de Canal Sur, sí, i que ho vam sentir tots els espectadors.
Decíamos, además, que el pasillo es bastante más ancho que anteriores.
Eso sí, verdad.
Y yo creo que eso el cuerpo de Nazareno al final lo agradece, porque el ir constreñido...
Sí, m'agrada. Sí. Volia que apreciéssiu de què estàvem parlant mentrestant, perquè deien que el passadís era bastant més ample i que això permet anar desfogades a les cofradies, cosa que està bé. Bé, alcohol, festa, i què ens porta això a vegades? Violència. Violència, a vegades, també justificada, com quan algú decideix venerar o no així a la Verge.
Que yo le contigo y le tita tu.
Si heu de cantar una seta, sisplau, afineu. I a vegades també violència per conflictes absurds. Anem a Azuaga, a Badajoz, poble preciós, o no, no hi he estat mai. Us presento el conflicte. Una cofradia no acceptada oficialment pel capellà del poble vol sortir en processó. I la cosa acaba com el mateix divendres sant original, és a dir, amb algú repartint hòsties. Quatre ferits, Antena 3 entrevista als protagonistes. Us els presento.
Pero tirado, está denunciado y documentado, pero sacristán, usted no dice nada para defenderse.
Efectivament, hi ha un senyor agredit que acaba pel terra que es diu Tirado i un senyor que defensa l'oficialitat de l'Església que es diu Sacristán. Des de Carlo Buontempo, dirigint l'Organització Mundial del Clima, que no teníem un aptònim tan adequat. Doncs bé, li pregunten al senyor Sacristán, el que defensa l'Església, pel motiu de l'agressió. I atenció a la seva defensa.
Lo primero es conocer al personaje con el que están hablando. El personaje con el que están hablando se declara a sí mismo brujo, y está en sus redes sociales para que lo vean. Se declara él. Yo no digo nada. Él se declara brujo.
Yo no digo nada. Pero es él quien dice que es un brujo. Bueno, això, pues, òbviament, entendreu que això justifiqui una agressió. I aleshores, clar, aquí el senyor Tirado, l'agredit, intenta dir, home, però escolti'm, però hi ha una cosa que als presentadors els interessa molt més.
La verdad, hay cuatro agresiones y una muy grave. ¿Quién ha provocado esas lesiones?
Sí, si en eso estamos de acuerdo, pero ahora lo que nos estamos preguntando es si eres brujo o no.
Surt un tema, això és l'art de l'entrevista, t'han agredit, han destrossat el teu pas de Setmana Santa, però eres brujo o no? Els dos testimonis parlen per videotrucada i enmig de la confusió, una senyora entra al plano y saluda.
Se lanzan seis o siete a darme patadas.
¿Qué se ve? Es que de verdad...
El que está en el suelo...
Hola, buenas tardes.
Siete personas.
Hola, buenas tardes, senyora. No, vostè passa per aquí. El debat dura uns 10 minuts fins que a plató arriben a la conclusió sensata que el senyor Sacristán, l'agressor, és culpable i el senyor Tirado, l'agredit, innocent. I aquí el senyor Sacristán torna a la línia de defensa inicial, però no li surt bé.
Pero Sacristán, usted no dice nada para defenderse.
Hombre, yo si quieres yo podría hablar, pero hay que entender, el personaje ese dice que es brujo.
Tornis.
No, eso da igual, se nos ha
listado para pegarle.
Vámonos. No, no es argument, no. Línia de defensa. No. Això el jutge no t'ho accepta. En tot cas, bona Setmana Santa a tothom. Recordeu que, això sí, a la majoria de processons trobareu moments bonics i colpidors que us deixaran sense paraules.
Algo que es que no es puede escribir en paraigües.
Ai, en paraigües.
Aquest sempre és
aquest mà no el recordava.
És de Setmana Santa, bé.
Sí.
Adequadíssim.
Gràcies, Mayol. Gràcies també a Arturo Puente, Milagros Pérez Oliva, Jordi Cominal i Ferran Espada. Bon divendres.
Bon dia.
Que el cotxe ara, no, tu,
sí,
Ferran?
Sí.
És en compte,
sí, sí. Però no trobaré massa cua.
Que vagi molt bé. Cuideu-vos molt.
Vinga.
Adéu.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
El dia de la mare, a la meva mare li agradaran els 17 milions del cupó extra dia de la mare de l'11? A veure si després no es veurà bé amb els 17 milions. Bé, suposo que amb 17 milions tothom es veu bé.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Este autobús está secuestrado.
El meu nom és Manolo Vidal. Necessitem una línia d'autobús que cobreixi Torre Baró. I l'aconseguirem.
Els carrers de Torre Baró són massa estrets per aquí passi un bus.
Señores, ¿esto qué es?
Eduard Fernández.
I seguim lluitant per la nostra dignitat.
El 47, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Una mona. No és una mona sense la figureta del mic. Troba-la a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Sabies que cogula, una mala herba, és una expressió de menyspreu cap a la dona? Es deia quan naixia una nena però es volia un nen. Reivindiquem l'orgull de ser cogula. Descobreix la història de les cogules, dones singulars.
Jo entrava plorant als avions. Tenia molta por de les turbulències, l'enlairament...
Sílvia Carré, pilot d'acrobàcies i experta en gestió de la por. Una dona inspiradora que ha passat de tenir por de volar a convertir-se en pilot d'acrobàcies.
I de mica en mica, doncs, arriba el relax, començar-te a dormir als avions...
Soc cogula, amb Roser Parera i Moragas. Aquest divendres, a 2:45 de la tarda. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Filmoteca de Catalunya us convida aquesta primavera a un viatge al cor de l'animació japonesa. Japanimerama proposa descobrir els autors més emblemàtics, retrobar algunes de les pel·lícules més estimades i mostrar joies amagades i difícils de veure en pantalla gran. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya i Projecte Home Catalunya organitzen Felicitats, un concert solidari per a persones amb addiccions. Música de Mozart, Bach, Brahms, Pau Casals, Manuel de Falla i Britten sota la direcció de Manel Valdivieso. El 12 d'abril a l'Auditori de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4 minuts i arribarem a 2:15.
I'm getting older. I think I'm aging well. I wish someone had told me I'd be doing this by myself. There's reasons that I'm thankful. There's a lot I'm grateful for. But it's different when a stranger's always waiting at your door. Which is ironic, 'cause the stranger seemed to want me more than anyone before. Too bad they're usually deranged. Last week I realized that...
Podem ara al sumari, eh? Volem parlar d'envelliment i de com afrontar-lo. Ha sortit un llibre que es diu L'edat no importa, descubre les claves para cumplir años con salud sin limitaciones, i l'ha escrit la doctora Carmen Romero. Doctora Romero, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
I gràcies a vostè per venir avui al matí de Catalunya Ràdio. La doctora Romero és doctora, és especialista en antienvelliment, en longevitat saludable, i la pregunta que li faré d'entrada per començar és: realment és veritat que l'edat no importa?
Totalment.
Sí, eh?
Per mi és determinant creure que l'edat no importa, perquè realment, si tu creus que l'edat no importa, ja la teva actitud per a l'autocuidado, la manera de viure, la capacitat que tens tu de crear noves il·lusions es limita. Per tant, per mi una de les coses més importants és entendre que l'edat és algo, un concepte mental. I si un creu que perquè té 80 anys pot anar a la universitat, doncs pues va a la universitat. Si un creu que perquè té 70 anys pot anar a tenir una altra vegada una història d'amor, no? Per què no? És a dir, tot està en el que tu creus de tu mateix, de l'edat, de les teves malalties, de les teves capacitats.
Això anava a dir, perquè no és només una qüestió de com afrontar-la mentalment, l'envelliment, sinó també, i el seu llibre hi dedica diverses apartats, una qüestió física, de com que el cos acompanyi en aquest procés d'envelliment, no?
Totalment. I, a més, ara tenim un problema, perquè a partir d'una determinada edat ja és més problema trobar una feina, no? Fa poc me van entrevistar arrel d'això i jo vaig pensar, clar, perquè hi ha una estructura mental que pensa que, bueno, que és una persona a partir de 45-50 anys, pues, té menys capacitat d'adaptar-se al tema digital, que té menys possibilitats de que necessita més sol, o té més, és més permeable, no? Més... Però això no és veritat. Una persona que si es cuida i té bona salut física i psíquica, tenim, a més que l'edat mos dona madurez, nos dona experiència, nos dona perspectiva i sabidoria. Per tant, el que tenim que posar el focus en que podem, diríem, frenar l'envelliment i optimitzar les nostres capacitats físiques i psíquiques perquè l'edat sumi i que tinguem aquesta maduresa que ens dona també l'harmonia, que és tan important també per ser feliç.
És que hi ha una cosa interessant del seu llibre, que hi ha un moment quan parla d'aquesta necessitat, i ara en parlarem, de cuidar-se físicament i mentalment. Vostè, hi ha un moment que ve a dir... és a dir, no trobar-se malament no és el contrari de la salut, no? És a dir, la salut té una altra manera, té altres matisos, eh?
Sí, i això per mi, vaig fer un capítol que diu funcionar no és lo mismo que tener salut, ¿vale? Per què? Perquè donam com bo està més o menys, no? Clar. Perquè diríem que la responsabilitat d'anar a la feina, de fer coses a casa, tot això, és a dir, tu tens com un motor que diu, has de fer. Però realment, si paràssim, la majoria de la població no està òptimament, sinó que si no té mal en un lloc, té l'altre. Si no té un problema intestinal, té un problema de més pes. El cap un poquet de neblina, és a dir, però... diríem, ho normalitzam. Clar. Per això jo dic, no és lo mismo funcionar, más o menos, no? I tirando, que no tenir salut òptima. I això és molt important tenir-lo en compte, perquè hem d'intentar estar en les màximes condicions perquè el pas dels anys no sigui de repente un deterioro ràpid, que és el que hem pensat sempre, que l'envelliment és un deterioro. No, pot ser que no sigui així. Si tenim en compte que els primers símptomes, que no, ja no ens trobam al 100%, posam, diríem, manos a l'obra. I això moltes vegades és con hàbits de vida, no? Clar. O sigui, el que tu menges, com tu vius, les persones que te rodeges, l'exercici, etcètera, etcètera. A part de que després hi ha coses noves, tecnològicament molt avançades, però la base és... diríem, gratuïta, que és la manera de viure dia a dia.
És a dir, que vostè, allò que es diu moltes vegades, de si una persona de 20 anys, quan es lleva, li fa mal alguna cosa, és que passa alguna cosa, i si una persona a partir dels 50 es lleva i que no li fa mal res, és que està morta? Vostè, això no hi estem d'acord.
No, això, el que jo intento dir, i això, per això està aquest capítol, és que això no tindria que ser lo normal.
Yeah.
Per què? Perquè... ojo, perquè després a partir d'aquí tu normalitzes, bueno, me fa mal aquí, me fa mal allà, i vas sumant. I al final, la majoria de vegades, bueno, me fa mal el cap, un analgesi. Ai, ara me trobo malament, no puc anar al gimnasi, doncs me'n quedo a casa i ja començo una vida sedentària. Yeah. No, el que podem fer és dir, què em està passant? I no tractar els símptomes, sinó la causa. Perquè potser... és un problema d'insatisfacció personal a la feina, a la família, o els teus projectes, o una falta de projecte. És a dir, no podem separar el que és la biologia de la biografia de la persona que està passant, què li ha passat, quina és la seva història, perquè és el que determina que en un moment donat ens vagin deixant.
Perdó.
No, i això segurament moltes persones que ens estan escoltant dirà, sí, a mi em va passar.
No, anava a preguntar-li, perquè insisteixo, que el llibre de la doctora Romero es diu L'edat no importa, ella és experta en envelliment. Li volia preguntar si d'aquestes dues coses, la part mental o la part física, n'hi ha una que vingui abans que l'altra o les dues han d'anar en paral·lel?
Realment les dues han d'anar en paral·lel, però una persona que té una malaltia física, però té un cap molt ben amoblat, té unes relacions sòlides personal, viu amb una certa felicitat, pot, diríem, enfrontar-se a aquesta malaltia física amb moltes més eines. Sin embargo, si una persona té un petit problema físic, no? Qualsevol petit, i té un problema mental, una depressió, una apatia, una falta de motivació, això li serà més difícil, diríem, poder sortir, perquè lo que diríem, lo que te dona el motor és la teva capacitat de dir, sí, jo puc avançar. Per això, diríem que la part mental s'ha de donar molta importància, perquè t'ajudarà a retrobar de nou la salut física. Per això jo sempre uneixo la part mental, emocional, inclús del subconscient, amb la part física.
De fet, vostè defensa que ha de ser tot, ha d'anar molt i molt integral, el concepte de salut integral,
Sí.
No descuidar una part per abordar l'altra, sinó que tot va junt.
Totalment, Freddy. Mira, jo, i de fet, tinc un mètode que li diguem les tres T's,
sí.
Que és la C de ciència, és a dir, per mi és molt important la evidència científica, lo darrer, tecnològicament, els darrers papers que s'han publicat, perquè és el que ens diu com funciona el nostre cos i el que podem, diríem, avançar. Després, la C de consciència, això és molt important, és a dir, tenir el focus en que els teus pensaments determinaran els teus sentiments, aquests sentiments faran que facis o no facis un determinat hàbits, i aquests hàbits mantinguts en el temps te canviaran la teva biologia celular d'ara i de les pròximes dècades. I per últim, la tercera C, que és la connexió cos i ment, que estàvem parlant que és tan important. Ah. Per tant, no se pot separar. Si realment tu vols arribar a una determinada edat amb salut, amb plenitud i amb propòsit.
Amb tot aquest projecte i tot aquest procés que vostè descriu, hi ha diversos punts. Un és l'alimentació. No és només, vostè ve a dir, el que es menja, sinó com i quan es menja. Vostè és partidari del dejuni intermitent, per exemple.
Sí, el que passa és que no per tothom. El dejuni intermitent permet als cossos que estan, diríem, que poden fer-ho. De fet, jo vaig néixer amb aquesta característica. Jo, quan era ja a partir de l'adolescència, de manera habitual, jo feia dejuni intermitent i a mi em sentava molt bé. En aquell moment ni se parlava, no se sabia què era. O sigui, per mi és algo natural que ve en el meu kit biològic, sí. No? Però ara està de moda, i com tenim molt d'influencers que parlen d'això, de vegades pot ser un poquet perillós perquè hi ha persones que no ho poden fer. Una persona que té un tiroides que no li funciona bé, li fas una restricció calòrica massa temps, i aquest organisme diu, socorro, vamos a lentecer. Per tant, per tots, no. És bo? Sí, és molt bo. ¿Vale? Però l'alimentació, com tu dius, és com i quan i con quién, podríem dir, no? Perquè si jo estic amb una persona que em posa nerviosa, que diu... Clar, què passa? Que el sistema simpàtic se pulla i el parasimpàtic és el que dirigeix la digestió, clar, que fa que aquest dinar potser no et senti bé, perquè tens una persona que no està bé. O respectar els horaris, ser regular, i no sopar, per exemple, molt tard, perquè tenim una biologia i nosaltres estem canviant la biologia. Tenir en compte el ciclo circadiano, la luz, la noche, el dia, tot això, i també tenir molt present el de quina manera estàs tu menjant. Estàs en pressa, estàs pensant en problemes, ai, o estàs conscient, parat? És millor parar un poquet, respirar. I jo de vegades m'he trobat persones, jo quan vaig viure a Bali, que ja hi havia molta gent que feia ioga i tal, i me cridava l'atenció que hi havia persones que tancaven els ulls per menjar. Sí. I jo me vaig donar compte. Això és una plena consciència. Bueno, jo no dic que tothom ho faci, però bueno, així no hi ha cap interferència del mòbil, del televisor.
Tele, sí.
Perquè estàs conscient de masticar menys lento, d'aprofitar tot, i, a més, al estar conscient, no menges més, sinó que vas d'una manera més adequada a ingerir els aliments adequats, no?
És interessant això que deia vostè del dejuni intermitent, sí, però no per tothom, perquè una de les constants del seu llibre també és el que haguem de fer, vostè dona una sèrie de consells, però ve a dir sempre, fem-ho bé i fem-ho en base científica. Penso, per exemple, quan parla dels suplements vitamínics, vostè diu sí, però alerta, és a dir, no qualsevol, no per tothom, i orientat per algú que conegui el tema, que domini la qüestió, no?
Això és una cosa que, a més, ara cada vegada en el sector meu, mèdic i científic, està posant un poquet en auge, perquè, clar, cada vegada més la gent diu, no, què prens tu? L'amiga, la veïna i tal? A mi m'ha anat molt bé això, però és que és normal. Tothom feim. Sí. És, no, mira, m'ha anat molt bé, pren això. I clar, què passa? Que quan tu fas una medicina de precisió, que és la que jo faig, no? Aquesta medicina de precisió diu, bueno, tu necessites a veure què necessites, una analítica extensa, com està la vitamina B12, el ferro, com està la vitamina C, com estàs, de quin estat d'estrès oxidatiu, etcètera, etcètera, etcètera. I en aquest moment, en la genètica, que també te diu, ojo, tu no pots prendre això en tantes quantitats perquè no seria bo, el que fem és personalitzar els suplements que tu necessites. I després controlar. Això no és per a sempre i sense control. I és molt important perquè hi ha hipervitaminosis que poden ser perilloses. O sigui, és dir, això no és gratuït. Per tant, totalment d'acord. Suplements, sí. I, a més, tenim un problema. Les terres ja estan molt desgastades, apenas tenim minerals, apenas tenim antioxidants com la vitamina C, perquè els propis propis vegetals utilitzen les antioxidants per lluitar contra les plagues i contra tot això. Per tant, necessitem sí o sí, per mantenir un estat de salut òptim, diríem, suplementar, una vegada que menges bé, per supuesto, suplementar amb suplements personalitzats.
Una de les qüestions que apareix en el llibre, tot això és un llibre dedicat a envellir bé, diguem-ne, sí. No? De vegades sembla que parli de la bellesa com una malaltia.
Això és molt interessant. Això, a més, he tingut, diríem, molt de moments on he tingut que dir, vale, paremos i ara lo explico. Perquè, clar, jo ho entenc. És un canvi de paradigma. Clar. És a dir, nosaltres, l'envelliment és algo fisiològic? Sí. És algo natural? Sí. És algo deseable? Sí. Perquè, si no, no estem. Estem morts.
O sea, sí, l'alternativa és pitjor, sí.
És pitjor. És a dir, és deseable. Però aquí ve lo important. L'envelliment ha de ser sempre acompanyat amb malaltia? I la resposta és no, i un no rotundo. Avui en dia ja parlam de que podem tractar i deveríem tractar l'envelliment com una malaltia tractable. Jo sé que això és un poquet estrany, però ja, si tenim en compte que darrere de la majoria de les malalties cròniques està el factor més important que sempre diem, l'edat, i que la vejez és la madre de totes les enfermedades, pues, i també ara tenim el coneixement científic de quins són els processos biològics que estan darrere de l'envelliment, que ho tenim tot per poder entendre que l'envelliment, si no només tractar les conseqüències de les malalties cròniques, sinó de poder revertir, frenar i de vegades inclús òrgans com els ulls, ara d'aquí a res podrem revertir l'envelliment. Mira, hi ha una data molt interessant. En el 2012, el Yamanaka va rebre el Premi Nobel perquè va descobrir uns gens que deien el genet Yamanaka, la van passar el seu nom, no? Perquè aquests gens tenien la capacitat de, diríem, d'activar una sèrie de factors, los OSK, bueno, no, per no liar. Després, paral·lelament, això va ser a Japó. Paral·lelament, en Harvard va dir, l'equip del doctor Sinclair, que és un pope de l'envelliment, va dir, un genetista molt important, va dir, bueno, i aquest Premi Nobel, no podríem aquesta gran descobriment, podríem fer-lo dirigit a l'envelliment? I van començar, fins que el 2020 varen aconseguir que ratolins murinos recuperassin la visió. Això el 2020, amb reprogramació epigenètica. No tocar els gens, sinó dir-li a la cèl·lula com funcionava, activar-la, com funcionava com era jove. Ara, fa un parell de setmanes, en el 2026, la FDA ha donat el pistoletazo de salida perquè això es faci als humans. I han començat a fer-lo amb problemes, amb glaucoma, pèrdua de visió, de persones. Per tant, d'aquí a res tindrem els resultats. Estem en un moment que tenim el coneixement de com són els processos, també tenim la tecnologia, ja estan fent en humans. Per tant, si nosaltres entenem que tenim que canviar els hàbits de vida, de tenir una vida, de tenir bones relacions personals, entendre que d'aquí a res, inclús un òrgan que està fallido, podrem revertir-lo. Per tant, podran arribar a més edat amb salut.
I això es pot ser en qualsevol moment? Ho dic perquè en el seu llibre parla d'unes edats crítiques, dels 44, dels 60, dels 78, no?
Sí, sí, se pot fer a qualsevol edat. Jo tinc una especialitat que me ve el gent, sobretot de 40, 60, 70, no? Però tinc pacients de 20 anys. O tinc pacient de 70. I qualsevol moment és important. El que sí que s'ha vist, i no fa molt de temps, que aquestes edats crítiques són com... O sea, que pensaven que l'envelliment era una línia recta hacia abajo. Clar, no és veritat.
Inevitable, no?
Sí, sí, inevitable. I, però era com un procés, diríem, una línia recta. Però ara sabem que són com escalones. Als 44 és un moment, i molta gent que té aquesta edat dirà, és veritat el que diré ara. És com la huelga metabòlica. Ah, ara ja només... Ara ja, si no em cuido, ja m'engreixo. Un poquet de grasa abdominal. Ai, és que me costa més el mantenir la musculatura. Estic més estressada. És a dir, hi ha un moment metabòlic. Als 60 tenim un moment en el que és més fàcil tenir un problema de diabetis, o un problema cardiovascular. És a dir, tenim establida els punts més crítics, per tant, a segons quina edat, sabem que tens més possibilitats de tenir aquest tipus de problema, per tant, el focus, el tipus de tractament va més dirigida a frenar aquest problema. I el 78, que és molt important, és perquè hem vist que a partir d'aquí, segons com estàs, determinarà, i això és molt important, la teva dependència.
Clar.
Perquè si tu perds molt de pes, molta musculatura, et cauràs i trencaràs una cama. O ja tens, necessites més proteïnes, a la millor. O necessites activar de manera cognitiva per estimular. I també necessites tenir bons amics o bones relacions socials. Mm. Perquè l'aïllament activarà, diré, l'aïllament t'impedirà tenir una salut física, emocional, mental i hasta immunitària. Mm. És molt important.
Hi ha una altra cosa que també, que potser és per allò de formació professional, però hi ha un moment que vostè parla de saturació informativa, també, fins i tot. Això ens afecta a nosaltres, a les ràdios i als mitjans, també, una mica.
Sí, és veritat, perquè és que a mi també me va passar, no? I de repente, ara es diu ecoestrès, sí. No? Els joves, que també està molt bé perquè tenen molta consciència, però és veritat, arriba un moment que jo tinc que dir al meu pacient, tranquils, perquè ara anirem pas a pas. Mm. No podem fer-ho tot. Tenim una contaminació ambiental que per mi també és molt, molt important, molt alta. No podem no sortir al carrer, no podem no menjar res, no. Però el dia a dia, si has de comprar, intenta ecològic. Si has de menjar, intenta que no sigui processat. Si pots, no utilitza plàstics a la cuina, etcètera, etcètera. Perquè si t'obsessiones, augmentes l'estrès.
O sigui, fer-ho, però en passos petits, diguem, no?
Passos petits i sense voler fer-ho tot. I sempre tenint en compte que, bueno, ja hem fet un petit pas. Perquè si tu t'estresses no fer-ho tot perfecte, en lloc d'anar a millor, anem a pitjor.
Que això és interessant, també. Vull dir, perquè hi ha molta gent que som perfeccionistes de mena. Llavors, doncs, és interessant tenir present en aquest procés que, si, escolta, que si t'equivoques, no passa res. És ser-ne conscient i corregir-ho, no?
Això, per mi, que acabes de dir, és una de les coses més interessants de la nostra entrevista. És a dir, l'autocompassió, el no llegir-te en excés. És a dir, soc humana i està bé. Quines són les meves fortaleses? Quines són les meves debilitats? On puc cada dia anar un poquet millor, però sense aquesta autoexigència que fa que, a més, siguin intransigents. Però no només en nosaltres, sinó amb els altres.
Amb tothom.
Perquè com a dentro, fuera.
La doctora Carmen Romero, que és especialista en envelliment, i ha tret aquest llibre, L'edat no importa, on explica aquestes coses que hem comentat i moltes altres. Doctora Romero, moltíssimes gràcies per venir avui al Matí de Catalunya Ràdio.
Ha estat un verdader plaer. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Els nostres 5 quilos de patates de primera estan a només 0,79 al quilo.
Un 33% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
012, la millor resposta.
On vas tan equipat?
Escòcia improvisada. Necessitava aire fresc i aniré a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Marxeu, xiplets.
El camí que hem recorregut és llarg, però ara no podem defallir.
L'especial del 25è aniversari del Senyor dels Anells, de la Finestra Indiscreta, arriba al final.
Dóna'ns el mitjarol, noia.
Si tant el voleu. Veniu aquí a prendre-me'l.
En el camí que tenim al davant hi haurà molts moments que voldrem tirar enrere, però no ho farem.
La gent d'aquests relats tenien ocasions a dojo per fer-se enrere i no ho feien.
Anem junts fins al món del far i llancem l'anell al foc.
Posa't els auriculars i uneix-te al viatge en una experiència sonora única. El Senyor dels Anells, com no l'havies sentit mai.
L'únic que has de decidir és que em basta el temps que s'ha atorgat.
Aquest divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre i la col·laboració especial de Jordi Buixaderas.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nobel de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Oriol Ferrés, com estàs?
Hola, bon dia, Freddy, molt bé.
Merci per venir divendres sant, ho dic a tothom. Vuitè, doble mèrit, això vostre, de venir un dia de festa,
Em fa molta il·lusió, ja ho saps.
Aviam, de què parlem avui? De què dediquem l'espina, Oriol?
Doncs mira, Freddy, coincidint amb la missió lunar de la NASA...
Home...
L'Artemis 2, parlarem de satèl·lits.
Hmm.
O sigui, la missió ens fa tornar a mirar de nou a la Lluna, on la NASA ha enviat 4 astronautes. Hmm. Com sabem, és la primera missió tripulada després d'aquell mític petit pas per l'home i gran pas per la humanitat d'Armstrong l'any 1969. Ara és una missió que durarà 10 dies i que es va iniciar aquesta setmana, la nit de dimecres a dijous.
Sí, senyor.
Però els astronautes no baixaran a la Lluna aquest cop, sinó que orbitaran com un satèl·lit del satèl·lit de la Terra.
Un satèl·lit del satèl·lit.
El metasatèl·lit. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you.
Doncs avui el tema de l'espina, Oriol, satèl·lits.
Efectivament, la paraula satèl·lit, satèl·lits, que no sempre aquesta paraula ha designat els cossos celestes.
Hmm.
Ara boca l'espai exterior, en tant que terme astronòmic no hi ha satèl·lits que són naturals, satèl·lits artificials, però abans de referir-se a la Lluna, per exemple, els satèl·lits de Júpiter o el satèl·lit Meteosat, referia als escoltes, a la guàrdia, als seguidors o a tota la cort d'un rei, d'un príncep o d'un emperador.
Ah, caram.
Sí,
no
sí.
No sabia.
L'origen
sí,
és...
Els que orbitaven al voltant.
Exactament. O sigui, el terme original és aquest de seguidors o guàrdies o guardaespatlles d'una figura prominent, important, un rei, un príncep o un emperador. I, efectivament, és a partir d'aquí que hi ha com una mena de metàfora d'aquests que segueixen i són acompanyants a aquests cossos celestials, no?, celestes, que estan acompanyant també altres cossos i els hi van fent voltes al seu voltant, etcètera, etcètera. L'origen és d'un terme etrusc perquè qui va tenir primer un satèl·lit o en plural, no?, satèlites, va ser el rei de Roma Tarquini el Superb. I això també ens fa pensar que, clar, aquest devia pensar que les coses no anaven del tot bé perquè ja es va rodejar de protectors, però finalment el van fer caure igualment i es va iniciar la república. És a dir, el setè i últim rei de Roma va ser aquest tal Tarquini el Superb, que el nom de Superb
ja va en la línia de pensar que... com era el personatge.
Sí.
Per tant, l'origen del satèl·lit no té res a veure amb els satèl·lits com els pensem avui. Avui pensem més aviat en termes especials, diguem-ne.
Sí.
Però també et deu fer pensar en coses especials, el terme satèl·lit, o no?
Home, jo no nosaltres hem de pensar sobretot en la Lluna, que és el nostre satèl·lit.
Sí.
No, jo penso que... I és curiós, mira, una dada interessant. Com es diu aquesta missió de la NASA? Artemis.
Artemis 2.
Artemis 2.
Sí.
Exacte. Que de moment encara no baixaran allà a trepitjar la Lluna.
No, exacte.
Però Artemis és una deessa, i és la deessa grega, que en la deessa romana el seu nom equivalent seria Diana, i és la deessa de la caça, dels llocs virginals encara no trepitjats, no tocats per la mà humana, salvatges, naturals, i també de la castedat.
Ah,
la Lluna és un símbol també de castedat. No té llum pròpia. La Lluna reflecteix com un mirall la llum del sol, i també té a veure amb l'aigua, té a veure amb aquesta, amb el color blanc, i també amb els cicles, amb els cicles de 28 dies, que també tenen a veure amb els cicles menstruals. Per tant, tradicionalment, amb aquesta cultura que encara ha estat molt i molt patriarcal, la Lluna també ha estat associada a la feminitat. Per tant, de la Lluna, des dels romàntics que pensen en la Lluna, fins a la mitologia, hi ha una gran quantitat de referències culturals, evidentment, sobre la Lluna.
A mi sempre, la Lluna sempre em fa pensar en el Cyrano de Bergerac, que hi ha un moment de l'obra que està basat en un text original de, firmat per un tal Cyrano de Bergerac, és a dir, que explica diversos mètodes per anar a la Lluna. En l'època de la França dels mosqueters, vull dir, explica diversos mètodes, i un d'ells, els mètodes, me'n recordo que és empapar-se els cabells, els que en tenen, d'aigua de mar, perquè com que la Lluna és la que determina les marees, doncs això és el que a poc a poc et portarà fins la Lluna. Bé, ho trobo molt bonic.
Home, i tant, i tant. És una, bueno, sempre ha estat aquesta idea de poder-hi anar, no? Jo m'imagino que també s'ha vist a la nit, no?, que guiava els peregrins, i és aquesta imatge que tenim allà il·luminant la nit, i també es devia pensar a veure si s'hi podia anar. Estar a la Lluna és una frase típica, no? Estar a la Lluna de València,
exacte.
Jo no sé què passa en València amb això, o tenir bona o mala Lluna. Hi ha una gran quantitat de referències culturals també amb aquesta cosa dels lunàtics. Jo en soc una mica, no? Que a vegades et canvia l'humor en funció del moment i coses d'aquestes.
I a l'Sputnik, també, parlant de satèl·lits, hem de recordar l'Sputnik, això generacionalment.
Sputnik, justament, en rus significa satèl·lit.
Ai, no ho sabia.
Sí.
Que bo.
Per tant, aquí estem...
Quadriculats, els russos. Vull dir que...
Evidentment. Bueno, això ens porta a la Guerra Freda, la cursa espacial entre les dues superpotències, i sí, van llançar aquesta mena de bola amb antenes a l'espai, el primer satèl·lit que orbitava al voltant de la Terra. Sí, efectivament. I ara això ens pot fer pensar també en la quantitat de satèl·lits artificials que hi ha també orbitant a la Terra.
Sí.
I alguns d'ells en desús, que formen aquesta mena de brossa espacial. Per tant, potser hi ha una idea romàntica amb el satèl·lit, però també tinc entès que n'hi ha alguns que poden arribar a tenir la mida d'un autobús de dos pisos, pesar 8 tones, com aquest envisat que hi ha, que és un dels que s'espera que algun dia es pugui retirar, perquè hauria de passar 150 anys d'aquest satèl·lit envisat, perquè anés a l'atmosfera, es cremés i desaparegués. Per tant, també hi ha tota aquesta qüestió, Freddy, t'ho poso com a dilema, qui se n'ha de fer càrrec de la brossa espacial?
De la brossa espacial. A més, n'hi ha molts. Ens deien un dia, ara no vull dir un disbarat, però diria que ens van dir que hi ha 30.000 satèl·lits orbitant la Terra. I més que n'hi haurà, exactament.
Clar.
I avui, que amb l'Oriol estem parlant de satèl·lits, una de les preguntes és si tenim un món de satèl·lits, no? És a dir, si estem, abans que deies que l'origen és un rei que es va fer envoltar de satèl·lits, és a dir, de gent de la seva confiança, que segurament li feien la rosca a base de bé, doncs sí, aquest és un món de satèl·lits, no?
Doncs bueno, et pots pensar en això, i en el fons què vol dir satèl·lit, seguidor? I per nosaltres és el món dels followers, per tant, molt ben lligat, Freddy, és a dir, els followers, els seguidors. Aquesta idea és curiosa.
12.000 satèl·lits, em diu l'Helena Miquel, que hi ha ara mateix. 12.000.
12.000
sí,
i...
12.000 satèl·lits.
I s'espera que en la provisió n'hi hagi encara més en el futur.
Imagina't.
Per tant, uns 18.000 he llegit en algun lloc que podria arribar properament. No, és espectacular, però lligant-ho tan bé, d'aquesta forma tan tan rodona com ho feies, Freddy. Som seguidors a les xarxes socials, de fenòmens de masses, aquest culte a determinades personalitats que són com celebrities. Per tant, és com si en cadascú de nosaltres hi hagués un satèl·lit potencial.
Sí, un satèl·lit potencial, o busquem el nostre satèl·lit?
O busquem el nostre satèl·lit, perquè també ens agrada que d'alguna manera ens reflecteixin a nosaltres i ens tornin la imatge com un mirall, aquesta cosa a vegades una mica narcisa. O a vegades també nosaltres quedem captivats per algú i el volem seguir i volem ser com ell, i també agafem aquesta posició una mica de que som satèl·lits. A vegades va en una banda, a vegades va de l'altra. És curiós, perquè la nostra, diguéssim, política o cosmovisió és molt liberal, i nosaltres estimem la llibertat, l'espontaneïtat, l'originalitat, i en el fons això a vegades podria quedar una mica en dubte, en qüestió, perquè hi ha seguidors que es compten amb milions, no? Determinades estrelles també. Per tant, segurament hi ha aquesta dialèctica, hi ha una certa ambivalència entre, per una banda, voler ser molt original i brillar com un astre amb llum pròpia, i al mateix temps, d'alguna manera, a vegades orbitar. Com estic ara jo, Freddy, orbitant al teu voltant i acompanyant-te aquest matí de Divendres Sant.
I moltes gràcies per haver-ho fet. Tot això arran d'aquesta missió Artemis, que ara em diu la Marisa Gil, que és la bessona d'Apolo.
Sí, exactament.
Que per això es diu així, la missió, no?
Clar, jo primer vam començar amb Apolo,
clar, amb l'Apolo,
que són les primeres missions de la NASA.
I ara és Artemis.
Molt bé, fantàstic. Home,
gran apunt. Oriol Ferrés, mil gràcies per venir avui en Divendres Sant. Fins aquí al matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada. Ens acostem a les 11. Sentirem el butlletí de notícies, com sempre, i després ens fa molta, molta, molta il·lusió avui sentir i escoltar la conversa que tindrem, amb actuació incorporada, del Joan Isaac i l'Eduard Iniesta. Això serà just després de les notícies de les 11. Fins ara.